Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Segon dia de protestes del sector educatiu que es concentra avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La jornada ha començat amb talls de carreteres, com ja va passar ahir al Barcelonès i al Baix Llobregat. En aquest cas s'han concentrat els accessos a l'AP2 i a la Nacional 240 a Montblanc i a l'A27 a l'altura del Pont de Tarragona. Milers de mestres i professors s'han manifestat pels carrers de Tarragona. Ignasi Fernández és portaveu del Sindicat de Professors de secundària. No podem escoltar en aquest moment el sindicat de professors que parlava d'aquesta reivindicació, en aquest cas a la secundària. El govern ha aprovat avui desplegar la llei de l'esclerosi lateral amiotròfica. Això permetrà oferir ajuts entre 5.000 i 15.000 euros mensuals per l'atenció especialitzada a domicili i les 24 hores a persones amb dependència extrema. A Catalunya, de la mesura, se'n podran beneficiar unes 200 persones. Ara bé, els experts alerten que la mancança existent de professionals que puguin fer aquesta atenció als malalts és baixa. Ho explica Esther Sallés, directora general de la Fundació Catalana de la Miquel Valls.
No hi ha cuidadors, els que hi han preparats estan preparats per atendre la dependència, però no per atendre a persones en fases avançades de la L, que requereix d'uns coneixements més infermers, més, diguem, de l'entorn de l'auxiliar d'infermeria, perquè ens entenguem, no? Perquè, clar, el malalt d'ELA porta una tràqueo, porta ventilació i té problemes de deglució, de respiració.
I Toni Comín torna a negar les acusacions d'assetjament sexual i psicològic després que s'hagi filtrat una resolució del Parlament Europeu segons la qual hi ha proves per denunciar-lo. Una resolució que ha avançat el diari Ara i que apunta que hi ha diversos testimonis creïbles que avalen aquesta denúncia. I el papa Lleó XIV visitarà la Basílica de la Sagrada Família i el monestir de Montserrat el 10 de juny durant la segona jornada de la seva estada de 3 dies a Catalunya. Segons fonts de l'organització, l'agenda catalana no inclourà misses multitudinàries a l'aire lliure, tot i que sí n'hi poden haver en espais tancats. S'espera que aquesta setmana vinent la Santa Seu faci pública l'agenda definitiva de la visita del papa a Espanya. I el Centre d'Arts Digitals Ideal estrenarà aquest divendres, dia 20 de març, l'exposició Els últims dies de Pompeia, que barreja l'experiència immersiva, la realitat virtual, el metavers i els objectes històrics per acostar el visitant fins a l'antiga ciutat romana de fa 2.000 anys.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Bona tarda, passant ara mateix 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts, dia 17 de març de 2026. Cada dia falta menys per entrar a la primavera i ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera avui, el Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, Tarragona i acabarem a l'Escala. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts. Els dimarts farem economia blava. Per aquest motiu, la nostra col·laboradora, que avui ens parlarà de l'estret d'Ormuz. Descobrirem les últimes notícies de la llotja de l'Escala. I a la segona hora, ja de la veu de la Marina Pérez Got, coneixerem de primera mà un projecte sobre el colonialisme de les costes del Garraf, des del Club Nàutic d'Arenys. Ens portaran les últimes novetats i acabarem el programa d'avui passejant pel nou centre d'interpretació del peix de Cambrils i parlant d'arròs solidari. I sense més dilacions, comencem avui el programa de l'Arran de Mar amb els nostres companys i companyes. Primer de tot, saludem a la controladora dels botons oficials, la Sílvia García. Sílvia, molt bona tarda.
Bona tarda a tots, què tal? Ja estem aquí una altra vegada, no?
Prop de bé, estem aquí, sí, sí, un dimarts... Era un dilluns tonto i avui un dimarts tonto.
Sí. Jo no he fet cas, no? Perquè encara ens queden 3 dies per davant i a veure com acabem la setmana, eh? Que ja queda poquet per Setmana Santa. Ja queda poquet.
Sí, ja queda poquet, ja estan aquí, ja ve la marabunta. Hem de saludar primer de tot a la Cel Prieto des de Delta.cat. Cel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, companys. Avui, com dieu, sí, un dia més, un dimarts més aquí a la Ran de Mar. Sergi, li haurem de dir a la Marina que te deixo més a sovint controlar la Ran de Mar, no?
A veure, si posa, eh? Jo, pel que faci falta.
No doneu idees.
Doncs, Cel, ens trobem d'aquí una estoneta amb l'actualitat i ara anem cap al Garraf, anem cap a Canal Blau amb la Carla Lanuza. Carla, molt bona tarda. Carla, un, dos,
si
tres.
Si vols dir jo, hola, sóc la Carla, però no la tenim. La Carla, eh? No sé què
no
ha passat,
cola,
eh?
No cola, Sílvia, no cola, va.
Jo ho havia d'intentar,
no
eh?
Cola.
No havia d'intentar.
Hola, anem
soc
també l'Oriol, No,
tampoc.
Oriol. Ràdio Arenys, molt bona tarda. A l'Oriol Autèntic, eh?
Jo sí que hi soc, Sergi. Bona tarda
com
a tothom.
Va?
Digue'm.
Uh-huh. No, que com ho tenim per Arenys? Com va aquesta setmaneta?
Doncs bé, la veritat és que va bé. Aquesta setmaneta ha començat, després de les pluges del dissabte, hem començat molt bé, molt tranquil·leta, molt assolellada. Bé, aquí en el nostre Maresme, que cada cop és més tropical, eh? Lliure, segur. I tropical, anem cap al bon temps i cada vegada ho és més. Doncs estem fantàstics, Sergi. Com vulguis, ja saps, cap aquí és casa teva.
Doncs cap a baix, que falta gent. Oriol, va. I també un servidor, el que us parla... Sergi Corral, avui des de l'estudi 1 d'aquí, de Ràdio L'Escala. Benvinguts i benvingudes a la Ran de Mar.
Actualitat.
I ens anem cap al sud, cap al Delta, perquè Unió de Pagesos exigeix mesures urgents per frenar l'augment especulatiu del preu del gasoil agrícola i dels fertilitzants a causa de la guerra de l'Orient Mitjà. Cel.
Així és, Sergi. Segons el sindicat, el preu del combustible ha experimentat increments importants en pocs dies, cosa que pot acabar repercutint en altres costos del sector com l'energia o els fertilitzants, i ajuda encara més la viabilitat de moltes explotacions. El responsable d'Economia Agrària d'Unió de Pagesos, Miquel Pinyol, ha advertit que si no s'actua amb rapidesa, la pagesia tornarà assumir en solitari l'impacte de l'encariment dels costos.
Demanem un gasoil professional on l'impost dels hidrocarburs s'hauria de reduir molt i també demanem un IVA, però un IVA reduït. Ara estem pagant un IVA del 21% al gasoil, per tant demanem un IVA reduït i a que la part d'impostos, que el gasoil, el 25% del preu del gasoil són impostos, en aquesta part d'impostos no s'aplica l'IVA. I després al govern de Catalunya exigim també, o demanem, que habilito ajuts per sectors més perjudicats i també que s'obren línies de finançament per poder ajudar en aquests sectors a tirar avant i sortir d'aquesta crisi que estem patint degut a les guerres.
El sindicat agrari també demana controls estrictes per garantir el compliment de la llei de la cadena alimentària, amb l'objectiu que els preus que perceben agricultors i ramaders pels seus productes compensin l'augment de costos de producció.
Si tenim aquest augment de costos, això tindria que anar reflectit dins de la cadena alimentària i això que pot perjudicar és posar al consumidor, en aquest cas, que els productes d'alimentació se li puguin pujar exponencialment el seu preu de compra.
Pinyol explica que ja han mantingut reunions a Madrid i que dijous tenen una trobada al Parlament amb el conseller d'Agricultura.
Sí, ahir vam tindre una reunió a Madrid, el que passa que en aquests moments encara no hem arribat en el Ministeri, no? Que no m'ha arribat el retorn de la reunió, no podré dir. Sí que ens ha dit que l'únic que sé és que muntaran, no? Ajuts econòmics específics per al sector de la ramaderia i l'agricultura, però encara no els tenim definits, i el dijous
tenim una reunió al Parlament en el Conseller d'Agricultura, on també parlarem de la situació i les mesures que es poden adoptar.
Des d'Unió de Pagesos recorden que durant l'any 2025 el preu mitjà del gasoil agrícola a l'Estat va oscil·lar entre l'euro en 8 cèntims i l'euro en 11. Amb l'esclat del conflicte, el preu ha superat l'euro 22 i temen que l'encariment arribi a l'euro 70, tal com ja va passar amb la invasió russa d'Ucraïna l'any 2022.
I el Servei de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica invertirà 1,4 milions d'euros per reparar els desperfectes de la borrasca Harry a l'illa de Buda del Delta de l'Ebre i a la platja de Mas Mel a Coma-ruga a Calafell. Cel.
Sí, Sergi, en el cas de l'illa de Buda es mouran 20.000 metres cúbics d'arena de la pedrera de Cap Salou del port de Tarragona, que es desplaçaran en draga fins al delta per reconstruir el cordó litoral que va trencar el temporal i es modelarà i reforçarà el sistema dunar. Recordem que la borrasca Harry va provocar el trencament del cordó litoral que separa el mar dels calaixos de l'illa de Buda a Sant Jaume d'Enveja. L'entrada directa d'aigua del mar al sistema de llacunes interior posa en risc l'equilibri ecològic de l'aiguamoll, que forma part de la xarxa Natura 2000. L'actuació del Miteco preveu portar sorra compatible, reconstruir el cordó i modelar el sistema dunar. El Servei Provincial de Costes ha sol·licitat a l'Autoritat Portuària de Tarragona l'autorització per extreure arena de la seua pedrera. El termini d'execució de les obres és de 6 mesos.
I ara sí, tirem cap a la comarca del Garraf, que junt amb el Penedès, Tarragona i Terres de l'Ebre fan avui jornada de vaga educativa. El cos de docents, sota el paraigües del sindicat USTEC i ESTES, manté el pols educatiu amb el Departament d'Educació per reclamar millores al sistema educatiu i també a les seves condicions laborals. Carla, ara sí, molt bona tarda.
Ara sí, molt bona tarda. Hem començat amb alguns problemes tècnics. Bé, com dius, mestres i professors del Garraf s'han sumat avui a la vaga educativa que manté USTEC. Durant tota la setmana, el sindicat majoritari en el sector educatiu ha convocat mobilitzacions diàries a diferents parts del país. Avui, Alt i Baix Penedès, Garraf, Tarragona i Terres de l'Ebre han estat cridats a fer vaga per reclamar millores al sistema, davant el que consideren que és un col·lapse estructural. Demanen menys alumnes a l'aula per poder atendre'ls correctament, recursos suficients per l'escola inclusiva real i una millora de les condicions del col·lectiu docent que passa, entre altres, per fer menys burocràcia que consideren innecessària, augmentar plantilla i un augment salarial. Els docents apunten que estan entre els sous més baixos de la resta de docents de l'Estat. Comissió, van tancar fa uns dies un acord amb el que el sindicat majoritari del sector educatiu no hi està gens d'acord. Consideren que és insuficient i que no concreta algunes de les millores bàsiques que reclamen els docents. Des del sindicat USTEC esperen que la vaga de divendres, convocada per tot el país, sigui la més multitudinària del col·lectiu docent dels últims 30 anys. Avui USTEC parla d'un seguiment de la vaga del 70%. La manifestació de professors i mestres s'ha fet a Tarragona, des de la plaça Imperial Tarraco fins als serveis territorials d'educació.
I continuem al Garraf, perquè aquest cap de setmana ha començat a Vilanova el cicle de passejades ambientals Biogarraf. Tal i com us van explicar la setmana passada, la seva tercera edició, es recorreran diversos espais emblemàtics del Garraf per posar en valor la riquesa natural, paisatgística i cultural de la comarca. Quina està la primera parada, Carla?
Doncs mira, la primera parada del cicle ha estat el port de Vilanova i la Geltrú i la platja del Far. Aquestes passejades serveixen per posar una mirada rigorosa i propera a l'entorn natural del Garraf, amb l'objectiu d'interpretar el paisatge i entendre la relació entre natura, patrimoni i activitat humana. Com ja vam explicar la setmana passada aquí al programa, és una proposta que s'impulsa des del Servei de Medi Natural del Consell Comarcal del Garraf i ha de servir per crear consciència sobre la petjada humana en el nostre entorn natural. La d'aquest diumenge ha servit per conèixer el paper que juga la pesca en el nostre ecosistema i com es manté l'equilibri entre la biodiversitat i l'activitat econòmica. Una passejada amb gran nombre de participants i amb una participació molt celebrada per l'organització. A part de la de Vilanova, al llarg de l'any se n'han programat 5 més, una per cada municipi de la comarca. La propera serà el mes d'abril a la desembocadura del riu Foix a Cubelles i al maig hi haurà una passejada pels colls i mirar el peix a Sitges. Després de l'estiu, les passejades estan programades a Canyelles, Sant Pere de Ribes i Olivella.
I anem pujant de costa del Garraf, saltem al Maresme, perquè la flota d'arrossegament d'Arenys de Mar ha tornat a l'activitat aquest dilluns, després d'un mes i mig d'aturada biològica. La pròxima veda, que preveuen els pescadors aranyencs, es farà el mes de setembre. Oriol?
Doncs sí, Sergi, les aturades biològiques formen part de les mesures de sostenibilitat que el sector aplica històricament per regenerar el fons marí. El patró major de la Confraria de Pescadors de Sant Elm, d'aquí d'Arenys, Antoni Marzoa, recorda que a partir d'ara els pescadors hauran d'aplicar un model que no té res a veure amb les particularitats de la pesca mediterrània. Per tant, hauran de gestionar la bossa de 130 dies a l'any que se'ls permet per sortir a feinejar i a la vegada complir amb el topall permès per la captura d'espècies com, per exemple, la gamba.
I el que s'està aplicant és un model que no té res a veure amb la realitat de la Mediterrània i que ens estan, pues, com hem dit en tantes ocasions, atlantissant, aplicant criteris que estan pensats, doncs, per altres realitats de pesqueries totalment diferents que res tenen a veure amb la nostra activitat.
Un retorn a la feina que serà més car que fa un mes i mig davant l'augment del preu del carburant, una situació que pateix tot el sector primari i que fa que reclamin mesures urgents.
Que són sectors estratègics perquè ens subministren de l'aliment i que per això cal aplicar una sèrie de mesures pròpies, específiques, com són les de el preu del combustible que es fa servir, i més quan el que s'està fent és cobrir, doncs, una necessitat de primera magnitud per als nostres convilatans. Bueno, estem com sempre quan hi ha aquestes situacions, pues, a cegues i a l'espera de les mesures que es puguin aplicar i en el tempus el més urgent possible que es puguin aplicar.
Durant aquests mesos, algunes de les espècies que s'han beneficiat de la veda han estat el lluç, la gamba, la sípia, el calamar, el roger o el sorell.
I d'Arenys saltem a Calella perquè una de les destinacions turístiques de referència al Maresme continua avançant en l'objectiu de reduir la dependència de la temporada d'estiu, que encara es concentra al 63% de les pernoctacions anuals. Oriol?
Som molt més que sol i platja, diuen a Calella. És un dels lemes que reivindica la tinent d'alcaldia de turisme, Cindy Rando. En els darrers 5 anys ja han evidenciat un canvi de tendència. El turisme ha crescut un 9,34% entre els mesos d'octubre a maig, guanyant pes fora de la temporada estival. Amb aquesta mirada, l'Ajuntament de Calella impulsa ara la nova marca turística Calella et dona vida, que posa l'accent en valors com l'esport, la gastronomia, la cultura i la natura. La nova imatge també forma part d'una estratègia orientada a la sostenibilitat amb l'objectiu de preservar l'entorn i reduir l'impacte que suposa la concentració massiva de visitants durant els mesos d'estiu. Tot i aquest canvi progressiu, la major part de l'activitat turística a Calella continua concentrant-se entre juny i setembre. Malgrat tot, les dades mostren una evolució positiva respecte a anys anteriors. En 5 anys, el pes del turisme durant la temporada alta s'ha reduït un 9,4%. Mentre que la suma de la temporada mitjana i baixa ha crescut pràcticament en la mateixa proporció, també un 9%, especialment gràcies a l'augment de visitants durant la primavera. Pel que fa a la nova marca turística i la identitat visual, juga amb el nom de la ciutat i un dels seus símbols més reconeixibles, el far, que està integrat en una de les lletres L de la paraula Calella, a la primera concretament. La imatge incorpora també diversos pictogrames que representen quatre grans eixos de promoció: l'esport, la gastronomia, la cultura i l'entorn natural. Amb les Logan, Calella et dona vida, la ciutat vol projectar a partir d'ara una imatge més àmplia i diversa de la destinació.
I ens anem a Tarragona perquè fa dues setmanes que arrencava la nova temporada a Port Aventura i ho feia sense una de les atraccions de referència al Dragon Khan. El passat 7 de gener, aprofitant l'aturada del parc, la muntanya russa s'endinsava en un procés de manteniment que inicialment perduraria fins al 26 de març. Avui, 9 dies abans de la data prevista, sembla que s'allargarà. Marina.
Doncs sí, Sergi, després de 30 anys de funcionament, Port Aventura decidia el passat gener engegar la remodelació de la seva atracció més icònica, tractant-se dels treballs de manteniment més importants que havia realitzat el parc en la seva història. Aquest procés, conegut com retrac parcial, ha implicat actuacions en el loop vertical i en la cobra rola, més del desmantellament de 39 vies i 39 columnes de l'estructura. Es tracta d'una inversió que ha tingut un cost estimat de 3 milions d'euros. Les obres que inicialment es preveien acabades per aquest 26 de març s'han vist més retardades del compte. Tot i això, aquestes es troben en la recta final, quedant encara l'última fase de revisió i substitució dels últims trams. Sergio Fraile, director de serveis tècnics de Port Aventura World, ha explicat les novetats de l'atracció i ha anunciat que Dragon Khan reobrirà per Setmana Santa.
Després de dos mesos i mig de treballs al Dragon Khan, estem a la recta final, disposats per obrir-lo per la temporada de Setmana Santa. Els treballs han consistit en canviar dos dels trams principals, que eren el loop vertical i el cobra roll. Al final han sigut un canvi de 39 columnes i 39 vies o tracks.
Les persones que es muntin a l'atracció no trobaran cap tipus de diferència en l'experiència, si més no, únicament podran percebre un lliscament més suau dels vagons.
I acabem aquesta ronda informativa aquí a l'Escala perquè la Cofradia de Pescadors valora molt positivament l'elecció d'Itziar Segarra com la nova directora general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat. Itziar va iniciar l'any 2006 les seves funcions dins el Departament de Pesca i en aquest sentit es destaca la seva experiència de més de 20 anys al departament. Escoltem Josep Lluís Sureda, patró major de la Cofradia de Pescadors.
Fins ara doncs, era Antoni Espanya i es veu que Antoni Espanya pues, ha deixat el càrrec i bueno, l'altre dia se'ns va informar que seria l'Itziar Segarra, que ja és molt i molt coneguda per nosaltres, que fa moltíssims anys que està treballant nosaltres en el departament, que inclús ara era la subdirectora, i bueno, ja és un canvi pues, que a mi personalment el veig francament molt positiu, el veig molt engrescador. És una persona molt treballadora, una persona que ens coneix a tots i jo crec que farà una grandíssima feina.
Segarra substitueix Antoni Espanya, que ha ocupat el càrrec durant un any i mig i que està nomenat director dels serveis territorials a les Terres de l'Ebre. D'ara per endavant se li presenten reptes tan importants com el de gestionar les noves normatives, la burocràcia i les reivindicacions en el sector polític estatal i europeu. I les praderies marines cada cop són més vulnerables als microplàstics i a les onades de calor marines. Així ho reflexa un estudi internacional liderat per Lucía Rodríguez, investigadora del CSIC. La recerca s'ha centrat en l'espècie de la zoostera marina, una indicadora i més sensible a aquest tipus d'estrès. Els investigadors han observat que aquestes praderies actuen com escuts de retenció pels microplàstics i que a la vegada aquesta situació les fa encara més vulnerables a les onades de calor. Els científics han treballat al laboratori una simulació amb temperatures de 5 graus per sobre del normal i a partir d'aquí amb 4 escenaris possibles de concentració de microplàstics. Els efectes més nocius es concentren quan coincideixen les elevades temperatures amb una alta concentració d'aquests residus. En aquests escenaris, el dany es concentra sobretot a la part subterrània, on la combinació de la presència de microplàstics i les elevades temperatures fa que baixi la taxa de creixement dels rizomes i les arrels. Si es debilita la subjecció de la planta, aquesta es torna més vulnerable, per exemple, als temporals que la poden arrencar amb més facilitat. I ara arriba el moment de conèixer la previsió meteorològica a mar de la mà de Luismi Pérez. Luismi, molt bona tarda.
Bona tarda. De moment, el que queda d'aquest dimarts, el temps ha de ser molt tranquil a tota la costa i és que el vent serà més aviat feble i també l'estat de la mar molt plàcid. El que queda de dimarts, per tant, marejol, si de cas una miqueta de maró en alta mar a la Costa Brava, i és que queda molta ressaca, queda mar llarga i queda aquesta mar de fons de nord en aquesta costa més al nord també del país. Però en general el vent superficial serà feble, girant cap a xaloc, cap a llevant, fins i tot les immediates hores i amb pocs núvols. El dimecres, de moment al matí, tampoc ha de fer gaire vent, fins i tot dominaran les calmes o vent variable, cada vegada més de nord-est, si de cas. I això sí, en vista a la tarda i al vespre del dimecres, de cop i volta entrarà molta més llevantada, que farà que l'estat de la mar també es vagi alterant i dissobtadament, sobretot a la costa barcelonina i de Girona. Parlarem de forta maró fins i tot durant la tarda del dimecres. A més, amb algun xàfec local. N'estem pendents a la xarxa.
I escoltada la previsió meteorològica, ara ens anem a conèixer l'estat del trànsit. Eduard Sánchez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar, per una banda, en el cas de l'autopista P7, un carril tallat a l'altura de l'Aldea, en sentit sud, en sentit Castelló, a causa de la retirada d'un vehicle accidentat en aquest punt de l'autopista. De moment, per aquest carril de menys, diguéssim, en sentit sud, hi ha uns entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud amb aturades. En aquesta autopista P7, en aquest cas, en el tram nord, a l'altura d'Hostalric, hi ha hagut un accident d'aquesta tarda, de fa una estoneta. Queda un sol carril obert en sentit sud i, de moment, uns 2 quilòmetres de retenció en aquest punt de l'autopista. I sumarem també, a la casa de l'autovia 2, un altre accident a l'altura d'Alcarràs, en sentit Saragossa, en sentit Soses, on hi ha un carril tallat. Aquí les aturades són més puntuals. I ja pel que fa a volum de trànsit, això sí, de moment no hi ha grans complicacions, sinó per aquestes incidències, únicament destacar sobretot volum de trànsit a la ronda de dalt de Barcelona entre Horta i el nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava i aquesta sintonia tan meravellosa. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, que avui ens ve a parlar d'un tema molt d'actualitat, l'Estret d'Ormuz, amb Luis Burgos, director editorial de Confluencia Portuària. Primer de tot, primero de todo, muy buenas tardes a los dos. Bona tarda, Anna.
Sí, molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda. Buenas tardes. Luis, días difíciles, ¿no?, para hablar del estrecho de Ormuz, digamos que está el tema candente y muy conflictivo en la zona.
Sí, por supuesto. Antes que nada, bueno, agradecerles el llamado y la participación en tan prestigioso programa. Desde Argentina se ve todo un poco lejos, pero aún así los efectos llegan. Como por ejemplo, ya se está hablando de aumentos en los combustibles y en el costo de los transportes, debido a este prácticamente cierre virtual del estrecho.
Y este cierre virtual del estrecho, claro, lo primero que implica es... Se anuncia o se está mucho el tránsito marítimo por el tema del petróleo, ¿no?, que es el principal, uno de los principales brazos del petróleo. Este es el tema más importante, pero creo que no se reduce al petróleo. Por ahí también pasan muchas más mercancías y muchos más productos.
Mira, el petróleo es una arista del problema, una sola. Por ejemplo, pasa el 20% del petróleo que consume el mundo, pasa por el estrecho de Hormuz. Pero además de eso, pasa el 13% de todos los fertilizantes que se utilizan en el mundo. El 13%, que no es un número menor. Y además, como hay derivados del petróleo y del gas que se utilizan en la industria farmacéutica, también está empezando a resentir la cadena de provisión para medicamentos simples o sencillos, como algún ibuprofeno, por ejemplo. Y también los alimentos, en la producción de alimentos. Entonces, digamos, se abrió una puerta y van apareciendo los protagonistas, pero no tenemos la lista entera de todos los protagonistas. Faltan aparecer todavía.
Anna, molt bona tarda. Abans de tot, en Lluís ens presentava aquesta obra en diferents actes de l'estret d'Hormuz. Déu-n'hi-do amb la situació que ens comenta.
Sí. Lluís, muchas gracias por estar aquí entre nosotros, porque como máximo especialista, Confluencia Portuaria, decir que es una plataforma online de primer orden. Tú como director, pues gracias por estar aquí y por abrirnos también a comentarios que a lo mejor van más allá de los simples comentarios que podemos ver en el día a día en distintos canales de comunicación. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo por dar luz en este sentido.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Porque una cuestión, Lluís, eso, por ejemplo, el estrecho, nos situamos que es un checkpoint, esto que es dentro de los 5 que hay en el mundo, que es un estrecho, que son 161 kilómetros, 33 kilómetros sobre que tiene 21 milla de ancho. Esto es un problema, pero como tú bien señalas, esto, la guerra a la hora no hacen, por ejemplo, los misiles, la hacen las rutas comerciales, es lo que vienes a decir tú en tus artículos que seguimos todos. ¿Es así? ¿Es un arma bélica más o dentro de un arma estratégica?
No, yo creo que más allá de la guerra o de este conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, creo que hay una pelea de fondo.
Sí.
Que, digamos, es por el transporte mundial. Por la logística mundial.
Sí, el control de las rutas, y por eso también tenemos que decir también que aquí entra en juego, porque no es nada baladí, por ejemplo, que le hayan abierto, por ejemplo, el paso a la India y que se hayan negado. Claro, por ejemplo, son pequeños detalles, pero son importantes.
Yo creo que ahí, India logró abastecer. Porque primero tuvo el OK de Estados Unidos para comprarle a Rusia.
Claro, o sea, que es un juego de ajedrez.
Es un juego de ajedrez,
sí.
Muy delicado, porque por ahora estamos con los barcos de uno y otro lado del estrecho detenidos, la mayoría tanqueros o gaseros, o metaneros, y por el otro lado portacontenedores también.
Claro.
Pero, por ejemplo, no se habló o no se le da la importancia al tema del agua.
Sí, esto es lo que tú apuntas en el tema. Sí.
La mayoría de estos países depende de la desalinización del agua de mar.
Sí, correcto.
Un atentado en una planta va a dejar a millones sin agua.
100.000 millones.
Por ejemplo.
100 millones de personas, tú. Sí, comentas tú, ¿no? Entre Cuba, que depende el 90%, que es el caso más extremo, por ejemplo. Oman, 86,
claro,
Arabia Saudita,
exacto. 70.
Esto es, claro, es vital. Claro. También una cuestión.
Creo que hay una batalla de fondo.
Sí.
sí, por un control que va más allá del estrecho de Hormuz.
Yo creo que sí. Y una cuestión también, porque tú como bien apuntas también que las plantas desalinizadoras también necesitan combustibles para funcionar. O sea, que también para seguir en el orden del día necesitan elementos fósiles para el funcionamiento. O sea, también pueden decir que pueden sufrir también ciberataques o no son blancos legítimos en ese sentido.
En algunos de los países sí, en otros no, porque son enormes productores de petróleo y también tienen grandes petroquímicas. Entonces no van a tener problema con combustible internamente. Pero hay otros países que sí, porque no tienen la facilidad de tener las petroquímicas en los países para poder seguir funcionando con combustibles.
Claro. Y otra cuestión, porque también hablando, ya hemos hablado de la India, por ejemplo, está también la isla de Harp, que también es interesante porque entra en el tablero China, porque depende también la demanda del 20% de la isla lo consume China, en este sentido, y del puerto de Yaz, que está más alejado, pero es importante en este sentido la flota en la sombra.
Hoy pones el tema exacto. Mañana estaba mirando fotos satelitales. En estos momentos, de hoy, de esta mañana, estaban cargando dos superpetroleros chinos en la isla de Kerch.
Claro, es que la guerra es para según quién, porque es el mundo asegurador que a lo mejor no te deja pasar también, porque las aseguradoras siempre se han negado a asegurar, ¿no?
Es decir, las compañías. Obvio, porque los montos son inmanejables.
Claro. Pasar,
son
pasa,
miles pero de barcos.
Claro, en este sentido, pues la isla es de pasarse pasan, hemos de decir así, ¿no? Y en este sentido que la China también juega un papel estratégico, así se le interesa en este sentido.
Tanto China como Rusia, ambos.
Sí, sí. Rusia, claro.
Están dirimiendo el pulso.
Claro.
Y nosotros somos testigos.
Creo que sí. Porque también una cuestión también es importante, Luis. Porque todo esto, por ejemplo, con el puerto de Chancay, lo hemos hablado aquí siempre, el problema es que ya se viraba desde Sudamérica, se viraba ya con la inversión china, no solo en las desalinizadoras, por ejemplo, también en el caso de Perú, también en el agua, en la distribución también de otros servicios, en carreteras, en el tren bioceánico. ¿Tú crees que está en juego también ahora se vuelve a dolarización también? ¿O crees que es un juego a una intención entre los
suez? Para mí todavía sigue siendo un claro juego de dominio del comercio. Nadie, ni Estados Unidos ni China, quieren una guerra.
Lo
van a dirimir pequeños combates. Por ejemplo, vos tenés el caso de las dos terminales portuarias de Panamá que estaban bajo control chino, Hutchinson Ports, y la Suprema Corte de Justicia de Panamá les quitó la concesión en una jugada claramente de apoyo a lo que solicitaba Trump. Que no quería tener a China en el patio trasero.
Claro, lo van a recurrir por eso, ¿eh?
Van a presentar también la demanda.
Sí, espera la demanda. Claro.
Pero bueno, yo creo que cada tanto en el mar Báltico sorpresivamente se corta algún cable de comunicaciones.
Claro, porque también es importante que la comunicación que pasa bajo el mar, que tampoco la gente
lo conoce. Siempre hay algún capitán de barco que se olvida el ancla y la arrastra y corta los cables. O sea, son
sin
todos
querer,
pequeños sabotajes.
Sin querer, ha sido sin querer todo esto. También, y también otra cuestión, el tema de la de la urea, de los fertilizantes aquí, también juega, como has comentado anteriormente, la seguridad alimentaria también es otro factor que también se va a jugar con esto, como también se ha jugado también en Cuba.
No, obvio, el tema fertilizantes es bastante serio, porque me pasa ya te decía hace un rato, el 13% de el movimiento de fertilizante mundial pasa por el estrecho de Hormuz.
Claro, y cuestión.
¿Quiénes son los dos principales productores? Ana. Rusia con el 21% y China con el 16%.
Ana, Luis, disculpa. Sí. Lo tendríamos que dejar aquí. Por hoy, el tiempo nos premia hasta el punto de las 5:45 que acabaremos el programa. Muchísimas gracias por estar aquí a la Randa Mar, por explicarnos también la situación en este punto tan estratégico. Y, Ana, moltes gràcies, un dimecres més per estar aquí amb nosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies. I moltes gràcies, Luis, i a tots els clients també.
No, moltíssimes gràcies, repito, a ustedes. Un placer estar con ustedes.
La Notillotja.
La Notillotja fem aturada aquí a l'Escala. Podríem dir que fem doble aturada. Fem aturada a la Randa Mar i aturada perquè estem en veda d'encerclament, de pesca d'encerclament, de pesca del peix blau, bàsicament de la sardina i l'anxova, que és el que es pesca més aquí a l'Escala. I ho fem amb el patró major de la cofradia, en Josep Lluís Sureda. Josep Lluís, benvingut.
Bona tarda i moltíssimes gràcies per convidar-me.
Doncs, Josep Lluís, el que dèiem, ara mateix estem de veda, la segona aturada que el feu a l'any, no? Distribuït d'aquesta manera. Sí que és cert que entre les dues etapes vau poder pescar aproximadament un mes i mig. Com va anar aquest meset i mig d'hivern?
Bueno, doncs, cal que, bueno, ja sabeu que ara ja és el segon any que fem la veda en dos períodes. El primer període pues, el vam fer a la tardor-hivern, podríem dir, que va ser un mes de veda, que va ser per afavorir doncs, el que era el creixement del peix, i ara doncs, fem aquesta veda del segon període, diguéssim, del període que ve, doncs, podríem dir que és la primavera, hivern-primavera, entrant a la primavera, que durant tot aquest mes pues, estarem amarrats, del 28 de febrer fins passat Setmana Santa, fins al 7 d'abril pues, estarem de parada biològica. Aquest segon període doncs, és per afavorir el que és la reproducció del peix. I bueno, és el segon any, a veure si podem treure uns resultats més bons que no pas parant els dos mesos. Durant aquest mes i mig pues, que hem anat a treballar, doncs, bueno, podríem dir doncs, que ha sigut bastant positiva, no? com a sector de pesca escalenc, diguéssim. Vull dir, hi ha hagut bastant bones captures, la flota local doncs, ha anat fent, hi ha hagut bones captures, i a més, pues, això s'hi ha afegit que han vingut bastantes barques doncs, de fora de l'Escala, d'altres poblacions, que potser els hi ha fallat els seus caladeros o la seva pesquera, i això ha fet doncs, que moltes barques doncs, de la flota catalana doncs, es desplacessin cap al nord i vinguessin a desembarcar les seves captures a l'Escala. Vull dir, hi ha hagut bastant de moviment, hi ha hagut bastant de peix, principalment doncs, el que és l'aixeta, que és el peix pues, que ens atreu dels apuros últimament, no? Perquè n'hi ha bastanta i també doncs, es paga força bé de preu. I després hi ha hagut, pues, en menys mesura, pues, hi ha hagut sardina i anxoveta. Vull dir que la valoració és positiva, aquest primer mes i mig doncs, de l'any que hem pogut treballar.
És una constant, no?, això que van venir barques d'altres ports de la Costa Brava. No és la primera vegada que ens ho comentes, sinó que a la tardor i altres èpoques també han vingut.
Sí, el que passa que poder altres anys pues, la flota aquesta que es desplaçava cap al nord poder es repartia més entre el que era el port de Roses i el port de l'Escala. Aquests moviments de la flota sempre sempre hi han sigut, i poder més fa uns anys enrere inclús, perquè hi havia bastantes més barques que es desplaçaven, però bueno, la flota aquesta repartia molt entre el que era el Port de Rosa i inclús Port de la Selva. Era una època que també pues, hi havia moltes embarcacions que anaven a desembarcar les seves captures, però ara aquests darrers anys doncs l'únic port que hi ha a subhasta de peix blau, diguéssim, des del Cap de Begú fins a la frontera, doncs és el Port de l'Escala. I això fa pues, que moltes barques pues, no tinguin cap més altra opció que venir a desembarcar les seves captures aquí a l'Escala. I això fa pues, que encara doncs, el Port de l'Escala sigui un port importantíssim en desembarcament de peix blau.
Sí. I com us ha afectat tota aquesta remoguda de l'hivern? Perquè meteorològicament ha estat molt, molt remoguts aquests mesos.
Sí, però bueno, hem pogut treballar, eh? Hem pogut anar treballant fora d'aquelles llevantades que va fer i algun dia que ha fet tramuntana, però bueno, hem pogut treballar bastants de dies. Vull dir, no... Sí, que és un poder un hivern que ha fet més mal temps que darrerament, doncs, però hem treballat, eh? Hem pogut anar fent. I el que ens ha salvat molt també que el peix pues, que hem pescat aquí, diguéssim, a casa, doncs, al ser mal temps, doncs, a Andalusia, que allà també els hi ha fotut una bona tongada de mal temps, doncs, la flota pesquera, diguéssim, andalusa i valenciana, doncs, hi ha molts de dies que no han pogut sortir a pescar, i això ha fet que, doncs, el nostre peix, el peix que hem pescat aquí a casa, diguéssim, doncs, s'ha valorat molt i molt, i vaja, vull dir que els preus han sigut molt i molt bons, i estem contents.
Ara podríem dir que tornareu a pescar després de Setmana Santa, no?, aproximadament, cap a principis
sí,
del mes de...
Sí, però deixem que destaqui sí. també una cosa, que bueno, que això també m'agrada que la gent ho sàpiga, vull dir que nosaltres, diguéssim, la cofreia de pescadors, els pescadors locals d'encerclament, al veure doncs, que venien tantíssimes barques de fora, doncs ens hem autorregulat també amb les captures. Ens hem marcat un topall de captures màxim, per mirar de preservar els recursos i mirar d'aguantar els preus, allò que sempre estem parlant, no? I doncs, bueno, vull dir que el sector escalenc hem sigut capaços d'autorregular-nos i mirar doncs, de que no es facin disbrats a les pesqueries, per dir-ho d'alguna manera, no? Que mirar doncs, de preservar els nostres caladeros, veient doncs, que venien tantíssimes barques de fora, doncs, marcant-los un topall de captures per mirar de preservar el recurs. I això també m'hauria subratllar-ho que des del sector pesquer de l'Escala ho hem aconseguit fer.
Això és la primera vegada que ho...
No, normalment els darrers anys ho anàvem portant fent. Uh-huh. Inclús abans de la pandèmia vam aconseguir de redactar un pla de gestió per la Costa Brava Nord, un pla de gestió en consens doncs, amb l'administració catalana, doncs, també per fer una mica un topall de captures per lo que era doncs, la part nord de la Costa Brava. I ara tenim ganes doncs, de que aquest pla de gestió, l'altre dia vaig estar en converses amb el Departament de Pesca per mirar de que aquest pla de gestió que teníem per aquí, per la Costa Brava Nord, doncs mirar-la, tornar-la a arrencar i tornar-la a mirar de tirar-la endavant.
Uh-huh. Doncs ara quan acabi, com dèiem, que acabarà just passat Setmana Santa aproximadament, encareu... que segurament és la més bona, no?, de pesca del peix blau.
Sí, la primavera, principalment, els mesos, pues, de mitjans d'abril fins a principis de juliol, és la temporada bona de pescar de sardina. Principalment, esperem pues, que aquesta campanya, pues, que dura aproximadament 3 mesos, de sardina n'hi ha tot l'any, no?, però que aquests 3 mesos de primavera i estiu doncs, són els mesos estadísticament i tradicionalment pues, més bons per pescar sardines de més bon tamany i sardines pues, que bueno, els bancs de sardines són els més bons.
Una qüestió ara d'àmbit internacional. Temeu ara a la tornada amb tot el conflicte que estem tinguent de l'Iran, amb tots els preus, sobretot del gasoil, que ha pujat molt, això sí que us ho pot afectar directament?
I tant, això ens afecta moltíssim, perquè nosaltres de gasoil pues, en tenim consums alts, principalment poder la flota d'encerclament no tant, però la flota d'arrossegament sí que en consumeixen molt de gasoil, i esclar, el preu del gasoil quasi se'ns doblarà del que pagàvem a el que pagarem
o el que paguen ara ja quan han començat, el preu ja s'ha doblat. I des d'aquí sí, pues, esperem que l'Estat pues, adopti mesures per mirar d'ajudar el sector.
D'amortir, no?, aquesta pujada.
Sí, 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 perquè ja som un sector que estem afectats per moltíssimes coses i, a més, ara només ens falta la pujada del preu del gasoil. Vull dir, sí, no, jo espero que sigui com altres vegades que ha pujat el preu del gasoil, però se'ns ha ajudat. Espero que aquesta va ser igual.
Josep, el temps de veda s'aprofita, suposo, per arreglar les barques, etc., però també per fer tràmits, reunions, per anar com aquesta última que heu tingut a nivell de Unió Europea. Heu anat a Brussel·les a fer una mica de política pesquera, no?
Sí, sí, sí. Mira, la setmana passada vam anar a Brussel·les, tot el sector, bueno, una representació del sector pesquer català, hi ha una representació del govern de la Generalitat encapçalada pel nostre conseller l'Òscar Ordeig i membres del Departament de Pesca. Ens vam desplaçar a Brussel·les precisament per això, per fer uns quants actes reivindicatius perquè a Brussel·les vegi que la pesca del Mediterrà no té res a veure amb la pesqueria de Brussel·les. Hi són diversos punts principals que reclamem. El primer, pues, reclamem que això precisament, el reconeixement de flota pesquera mediterrània. Vull dir, no podem posar en el mateix pac el que és pesca atlàntica i el que és mediterrània. La pesca mediterrània és una pesca més costanera, una pesca més tradicional, una pesca més familiar, una pesca que, pues, que es va pescar el dia a dia, tu surtes a pescar i al cap de 7 o 8 hores ja tornes a ser a casa. Vull dir, no té res a veure amb l'Atlàntic, que són grans holdings, grans empreses, és una pesca molt més industrialitzada i des de la Comunitat Europea se'ns posa dintre del mateix PAC, no? Després també el que reivindiquem és adaptar, pues, el control de pesca, tot aquell tema, pues, de la normativa pesquera, pues,
la declaració de captures,
i les mesures,
no?,
de control, pues, que també s'adaptin, pues, a la pesca del Mediterrà, redefinir l'esforç pesquer. Vull dir que no es pot tenir ara l'esforç pesquer, es considera que va relacionat, pues, directament amb la potència dels motors, i ara la potència dels motors no té res a veure amb l'esforç pesquer, quan ja l'esforç pesquer, pues, ja t'ha de regular per uns plans de gestió, i ja les captures de ben regulades, les mesures dels arts de ben regulat. Vull dir, el motor ara ja no influeix a l'esforç pesquer. Garantir la sostenibilitat econòmica i social, que se reconeguin les cofradies com a òrgans associatius que representen el sector, que això des de la Comunitat Europea, pues, no es té en compte tampoc, i aquí, pues, a l'Estat espanyol sempre s'ha anat amb cofradies de pescadors com a òrgans de govern i associatius del sector pesquer, i res, situar el sector pesquer al centre d'acció política i de presa de decisions. Vull dir que moltes vegades es prenen decisions i no se'ns tenen en compte, i demanem, pues, que es tingui en compte el sector pesquer, per exemple, en els plans de gestió de l'encerclament, per exemple, que estem farts de reivindicar unes taules de negociació i unes taules, pues, que hi seguem l'administració, el sector i els polítics, i en aquestes taules encara no se'ns han convidat ni res. Vull dir, es prenen decisions sense tenir en compte el sector pesquer, i això no pot ser.
I també relacionat amb tema polític, estem d'estrena amb la nova secretària de Pesca.
Sí, tenim nova directora general de Pesca.
Directora general, perdona.
Que fins ara, doncs, era Antoni Espanya, i es veu que Antoni Espanya, pues, ha deixat el càrrec, i bueno, l'altre dia se'ns va informar que seria l'Itziar Segarra, que ja és molt i molt coneguda per nosaltres, que fa moltíssims anys que està treballant nosaltres en el departament, que inclús ara era la subdirectora, i bueno, ja és un canvi, pues, que a mi personalment el veig francament molt positiu, el veig molt engrescador. És una persona molt treballadora, una persona que ens coneix a tots, i jo crec que farà una grandíssima feina.
Doncs, Josep Lluís, moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat que ja veiem que les barques estan aturades, però l'actualitat no, l'actualitat segueix ben viva, en aquest cas en el món de la pesca. Moltes gràcies per estar una estona més aquí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i per fer escoltar la veu dels pescadors.
Som dilluns de Pasqua i com cada any jo porto la mona pel fill gran. No és igual que altres vegades, algú avui no serà a taula, però tothom hi pensa de tant en tant. Tres canalles costen de pujar, ningú no perdona i menys el banc. Després de la feina a casa es neteja aquella escala del bloc on treballa el teu advocat.
I amb la vida és bonica però a vegades complicada dels Pets, tanquem aquesta primera hora de la Ronda Mar. A continuació, després d'uns minuts, us deixem amb la segona hora, en aquest cas amb la conducció de la Marina Pérez Got. Per la meva part, ens hi tornem a trobar. Que vagi molt i molt bé i molt atents a la segona hora de la Ronda Mar.
Quan va sentir la condemna, li va caure el món a terra, que llargs es faran aquells 4 anys.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
En els dies ja és Nadal, els petits esperen el regal. Pels carrers la gent et mira i et saluden amb somriures.
Just a young girl with a quick fuse, I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.
Thunder, thunder, thunder.
While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the
thunder, 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 thunder.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. La població de l'Escala creix de